Camins.
Debat de política general 7 anys després i Sánchez desfermat. Que si abonaments de franc a Rodalies, que si un impost a energètiques i bancs, que si més calerons per les beques d'un milió d'estudiants. Mentrestant, alguns taxistes de Barcelona fent la gos murri amb els turistes i Ryanair fent de les seves també amb aquesta vaga de 12 dies al davant en dates tan assenyalades. L'actualitat, que segons sembla encara no agafa vacances. I nosaltres tampoc. Bona vesprada, aquest dimarts 12 de juliol del 2022.
Dia 1 després de...
Vicky Molins, una de les persones estandards de la solidaritat a Catalunya, i ara que la religiosa i la seva companyia deixen el barri del Raval, ens va explicar ahir com es sent, com ha estat aquesta trajectòria. Del seu moment també ens va parlar i dels seus projectes. Una persona plena de passió, com ens va demostrar en l'entrevista d'ahir. Dia 1 també després de la darrera edició de la temporada de Pachamama. La secció on amb Maria Marcet hem parlat i hem fet presents diferents aspectes de la cura de la Mare Terra, que cal cuidar-la i mor. Això va ser ahir, però ara moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat en aquest tema aquí i ara, el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Si necessiteu continguts, aquí en tenim miles i miles.
Avui, per començar els camins...
Atenció, perquè hem quedat amb Manel Casañas. Ell és campió del món d'harmònica. Harmònica, sí, sí, això és. Coneixerem la seva carrera una mica, també detalls sobre aquest instrument tan particular. Moltes ganes d'escoltar Manel Casañas.
Continuarem amb...
Zihuatanejo, la nostra platja favorita que recorrem cada 15 dies amb Verónica García Morales. Com sempre, ens ajudarà a saber més sobre què passa al món, per què passa i com vivim. Una secció que ens fa reflexionar i agafar aire.
I arribarem a les 9 de la mà de...
La nostra versió dels dimarts de l'economia amb valors. Els dimarts, luxe, alegria i ritme. I economia, evidentment. Avui també amb la psicòloga Maria Antònia Carmona. Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Teniu alguna habilitat en la que sigueu realment bons? Com que avui tenim el Manel Casañas, el campió del món d'harmònica, doncs volem saber si vosaltres sou bons, concretament en alguna cosa. Si teniu alguna habilitat en la que sigueu realment bons. Vinga, va, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Des d'ara i fins les 9, Macedònia, talladeta, picadeta, amb un suc allò que és com la fórmula de la Coca-Cola, t'has enganxat sense adonar-te. Vinga, Paula, ens hi posem o què? Diu Paula que sí, doncs ella mana en aquest programa, mana la Paula. Vinga, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Clavadet, 9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. In the jingle jangle morning, I come following you. Manel Casañas, bona vesprada.
Hola, què tal?
Molt bé, encantats de poder saludar-te i de parlar una estona amb tu. Una primera pregunta, ara expliquem més detalls sobre la teva història. Però l'harmònica i Manel Casañas són una sola cosa?
Sí, m'estimen molt elles a mi, eh?
Com, perdona?
Que m'estimen molt.
T'estimen molt?
M'estimen molt les harmòniques.
Ah, les harmòniques en plural, eh? Tens diverses harmòniques.
Totes les harmòniques que tinc,
sí,
que en tinc de diversos tamanys, una que té 3 pams i mig.
3 pams i mig?
Després amb 2 pisos, l'altra en té 3 pisos. Vull dir, hi ha la cromàtica segona, la cromàtica primera. Vull dir, és fantàstic. L'harmònica per mi ha sigut un instrument, per mi que he gaudit molt. El meu pare, als 5 anys, me la va regalar quan era petit, tenia 5 anys. I llavors, als 7 anys, ja actuava en un teatre d'aficionats.
Ah, sí?
Allà on feien els pastorets, i entre mig sortia, allà on hi havia encara l'apuntador, saps? L'apuntador que hi havia...
Clar, l'apuntador de tota la vida,
sí. Era preciós. I llavors jo vaig dir, bueno, si el meu pare m'agrada, perquè a mi m'agrada molt un saxo. Però el meu pare no tenia prou diners per comprar-me el saxo i em va comprar una harmònica.
Ah, mira.
Però jo, al veure l'harmònica, vaig pensar, bueno, si el meu pare m'ha regalat una harmònica, doncs li vull treure tot el profit possible perquè el meu pare vegi que l'harmònica aquella que em va regalar, doncs que ha sigut alguna cosa, no?
Home, i tant. Mira, doncs, és una mica la filosofia aquella de si la vida te da limones, eh? A tu et va donar harmòniques.
Sí, 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 sí. Llavors, l'any 1964 vaig guanyar el Campionat d'Espanya al Saló Tinell, sí, a Barcelona, a les festes de la Mercè. Uh-huh. Després, l'any 1966, vaig guanyar el primer campionat del món a Itàlia, a Pavia, davant de 41 solistes del tot el món. Em va acompanyar el mestre Specchio de Ràdio Barcelona i la cançó era Aires Gitanos, de Pablo Sarasate. L'any 1968 vaig guanyar a la Winterthur Suïssa, davant de 36 solistes, perdó.
Molt
i l'any 1970 a Luxemburg, davant de 52 solistes de tot el món. Llavors jo, la veritat és que estic molt content, molt orgullós de tocar aquest instrument.
Home, déu-n'hi-do. Doncs expliquem una mica sobre tu, Manel Casañas i Muñoz. És l'harmònica. L'instrument i ell són una fusió gairebé perfecta, experte en aquest instrument. Manel, has obtingut premis internacionals, com ara ens explicaves, per la teva destresa amb aquest instrument en particular, l'harmònica, que t'ha portat fins a escenaris emblemàtics. Però, Manel, una cosa, tu has treballat durant 40 anys, aquí fem un gir de guió, de pastisser. Com arriba un pastisser a la fama internacional amb l'harmònica?
I com us heu enterat que era pastisser?
Aquí fem la tasca, Manel. Hem fet investigació profunda.
Però això és molt bo, no?
Bueno, gràcies.
En sabeu molt, no?
Oi, espera't que hi ha més sorpreses.
Que bo.
Com arriba un pastisser a agafar aquesta fama internacional? Com ho has compaginat?
Sí, jo, bueno, m'agradava l'ofici de pastisser i vaig començar a fer pastissos amb el meu pare, que em va ensenyar molt bé, gràcies a ell em va ensenyar tot el que sóc i com sóc, perquè m'agrada molt ser com sóc, perquè m'estimo molt a tothom i de veritat que sí, sóc tot amor, de veritat que sí.
Clar que sí, i una manera de donar-se també és la cuina i també és la música, de veritat, d'estimar.
Bé, també. Clar. Llavors, clar, tenia que assajar, tenia que anar als campionats, que deixava la pastisseria, però el meu pare estava tot orgullós de mi, perquè veia que a més de me n'estava sortint i que jo he plorat tocant l'harmònica perquè no me'n sortia, perquè jo he fet autodidacta, no sé solfeig. Em vaig inventar una manera de tocar sense solfeig, per unes notes amb un magnetofon d'aquell jingle, recordeu?
Home, i tant, sí, sí. Aquí tenim a la casa, som molt moderns, tenim magnetofons d'aquests.
Ah, sí, doncs és molt maco, eh? Vam
sí. Poder. Escolta, i efectivament, vas aprendre a tocar-la tu sol, l'harmònica. Ets completament autodidacta o després t'has format una mica amb solfeig?
Com, perdona?
O sigui, ets completament autodidacta o després has agafat una mica de solfeig?
No, res, mai solfeig, no n'he pres mai. Uh-huh. No.
Escolta, ets tricampió del món d'harmònica, Manel. Has guanyat, com ens deies abans, 3 vegades aquest campionat, cosa que té un mèrit enorme davant d'aquests solistes que tu ens deies.
Sí.
Hi ha molta competència en el món dels músics d'harmònica?
Bueno, no gaire, perquè és que és un instrument molt difícil de tocar i la veritat és que no n'hi ha gaire, la veritat, no n'hi ha gaire. No.
Bueno, però escolta, tu en el de Itàlia éreu 36, m'has dit.
Sí, llavors sí, és que llavors hi havia molt més persones que tocaven, molt més nens que tocaven.
S'ha perdut una mica aquest art.
Sí, s'ha anat perdent, sí, ja no són campionats ni res, no. Jo pues, he actuat per tot el món, he anat també amb creuers de gran luxe, els més grans del món, que és Navigator of the Seas,
sí,
americans. Llavors, doncs, cada any per Nadal em truquen del Cid de Louis, que venen aquí al Port Vell. Aquest any també em cridaran, vaig trucar cada dia. I m'agrada molt a trobar amb un Cid, perquè vaig amb uns mariachis i és molt bonic.
Mariachis i harmònica, barreja, això és èxit segur, eh? Manel, sí. És molt complicat tocar bé l'harmònica? Quantes hores hi dediques als assajos, més o menys?
Bueno, ara un parell d'horetes només.
Un parell, però històricament a lo millor més temps, no? Fins a agafar-li el to i dominar-la.
Sí, bueno, és qüestió de... És que, saps què passa? Que vaig estar 2 anys
sí.
per aprendre una cosa que no fa ningú al món. Mira, escolta'm bé, mira.
Ah, vinga, endavant.
Sí, 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 sí.
En directe, Manel Casañas, en Radio Estel. Endavant.
Sí. Mira, resulta que toco l'harmònica normal i corrent, que ara ho faré.
Però tens una versió que és diferent.
Sí, és una versió que és exactament sembla un acordeó.
Ah, a veure. Podem escoltar-la?
Molt, molt, però molt difícil de fer, d'aconseguir.
Bueno.
No hi ha ningú al món que ho faci.
I ahir 2 anys, eh? 2 anys picant pedra fins que s'ha agafat aquest to.
Ho vaig aconseguir, ho vaig aconseguir.
Molt bé. I tens allà a mà aquesta harmònica acordió?
Sí, i tant, i tant, i tant.
La podem escoltar breument?
Sí.
Vinga, endavant.
Escolta, mira, és que resulta que l'harmònica normal seria així. Aquesta seria l'harmònica normal. Amb una...
Aquesta és l'harmònica normal. I ara,
vaig a fer...
ara trobarem la diferència en l'harmònica, aquesta diferent.
Ara veureu, si poseu atenció, veureu que sembla exactament un acordeó.
Tenim els 5 sentits posats amb tu, Manel.
Exacte, és que és preciós, de veritat.
A veure.
Mira.
Manel Casañas, senyores i senyors, amb la seva versió acordió de l'harmònica, espectacular. Es nota molta diferència, és molt més festiva, Manel.
És molt maco.
Molt maco. I de fet, vull fer un comentari al nostre company productor de la casa, Pau Massip, que és un enamorat profund de l'harmònica i que segurament aquesta, ens està escoltant, ens consta, i segurament aquesta versió li ha arrencat alguna llàgrima perquè és que realment toca el cor, toca el cor. Escolta, Manel, moltes gràcies per aquesta demostració en directe, encara que sigui via telefònica, ens ha encantat.
Yeah.
Jo personalment, Manel, per filar encara més temes, associo el so de l'harmònica a certs moments del pop que expressen una mica un toc de melanconia, de vista enrere, de memòria. És melancòlica l'harmònica o no?
Sí, sí, sí. Hi ha coses precioses. I...
Manel Casañas responent una pregunta amb l'harmònica directament. Manel, és que jo crec que tu t'expresses inclús millor a través de l'harmònica que tal vegada que la paraula. Heu arribat a aquest punt de simbiosi.
Bueno, sí, un dia amb Sant Ramon d'Andorra,
sí.
I jo he anat bastant a tocar a Andorra i he tingut molt èxit a Andorra també.
Sí.
I un dia em diu, quan em vaig acabar l'actuació, em diu, Manel, diu, no sé què fas més bé, tocar l'harmònica o parlar.
Mira, més o menys el que t'acabo de dir jo, mossèn Ramon i jo hem tingut la mateixa observació.
Sí.
Fins on t'ha portat la teva relació amb l'harmònica, Manel? Concursos, campionats, mundials, però també televisió, perquè crec que vas estar amb un mite, un mestre de mestres, com és Jesús Hermida.
Ah, sí? Sí, 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 sí. Em va cridar allà a la pastisseria, me'n recordo, que va ser molt bo. Perquè em va trucar un xicot que deia Curro.
Curro.
I això estava fent pastissos allà. I em diu, Manolo.
Ah, clar, Manolo, sí, sí.
Que tienes que venir a tocar aquí con el amigo y me lo siento mucho, pero yo no puedo.
Li vas dir que no podies, però finalment sí que vas anar, perquè hi ha vídeos que hem vist.
Sí, sí, sí. Bueno, pues dejamos en que no. Al cap d'una estona em truca i és l'Hermida mateix.
L'Hermida mateix, al telèfon.
Sí, el diu, Manolo, que té algunes condicions muy buenas. La veritat és que sí que me les va fer. Valia la pena anar-hi, perquè... bueno, em va atribuir molt bé. I em va tractar molt bé, de veritat que sí. Em van tractar molt bé.
Home, és que no és per menys, no és per menys, perquè tocar amb l'Ermida, això ho pot dir poquíssimes persones al món. Manel, quin és el lloc on t'ha fet més il·lusió exhibir aquesta destresa amb l'harmònica?
El lloc
on t'ha fet més il·lusió, allà on tu t'has trobat i has dit, mare de Déu, m'ha portat fins aquí l'harmònica i estic tocant en aquell lloc emblemàtic. Quin lloc diries?
T'ho dic?
Sí, i tant.
Mira, el Cir Reluí.
El Cir Reluí, aquí t'han robat el cor, els del Cir Reluí.
És preciós.
És preciós. És
una gent preciosa. Jo ens estimo molt, de veritat, perquè tots m'estimen i vaig allà i tots són abraçades, i tots són petons, i és una passada, aquelles persones, de veritat.
Et sents acollit, amb el circ aquest. Has fet recitals alguna vegada, o has estat membre d'alguna banda, o alguna orquestra, o no? O sempre solista?
Bueno, sí, solista. He anat amb mariachis. A mariachis sí que he anat, i és molt maco, mariachis, Sí. És molt maco. És molt
fantàstic, fantàstic. I escolta, has tingut referents que com tu siguin o hagin estat experts en harmònica o ets una mica pioner aquí com a mínim a Espanya?
Des de rebu, jo no. Sincerament no he sentit ningú que toqui com jo.
Ets pioner, sí.
No sé, no. Perquè normalment fan això. Això.
Sí.
O sigui... Jo faig això.
Meravellós. És que és increïble, perquè, clar, una melodia que és rasa, tu la converteixes en un festival per als sentits, Manel. És que és increïble. Escolta, què et queda per fer amb l'harmònica? Què dius? Mira, jo encara m'agradaria assolir aquest repte. O has estat ja en la cima de tot, Manel?
Sí. He estat tot arreu.
Estàs content?
I estic molt content perquè està per tot el món i... Tothom ho acollia molt bé, i tot arreu on he anat jo. Sí, de veritat. L'única cosa que sí...
A veure.
Que sí que m'agradaria molt seria poder tocar amb l'orquestra aquesta d'aquest senyor que és molt famós, que toca el violí, que no em recordo, Andreu Riau.
Andreu Riau. No em sona, però busquem de seguida la dada. Però, vamos, que tens tu aquesta il·lusió de tocar amb aquesta orquestra, estaria molt bé.
Aquesta seria l'única meva il·lusió ja com a final.
Ja, com a final. Seria la cirereta confitada.
Allò seria, en aquells moments, tocar amb aquella orquestra tan maca. I... La veritat és que seria...
Meravellós, i tant que sí.
Meravellós.
Escolta, Manel, doncs a nosaltres ens agradaria una cosa. A veure què et sembla. Ara ja estem acabant la temporada, ja ens queden, set programes. Però la temporada que ve contactem amb tu i ens agradaria molt que ens fessis la versió de la sintonia del programa en harmònica. T'enviaríem la sintonia en temps perquè tu la puguis treure, la puguis practicar.
Sí, perfecte.
I m'agradaria moltíssim tenir aquesta versió tan meravellosa dels teus llavis, del teu alè, tenir aquesta versió harmònica de la sintonia del nostre programa aquí al Camins a Ràdio Estel. Què et sembla, Manel? Agafes el guant?
Sí, tant que sí.
Fantàstic.
M'agradarà, m'encantarà.
Doncs ens farà moltíssima il·lusió, et convidarem aquí a l'estudi i ho farem en directe. Doncs t'hem d'acomiadar ja, Manel, ens has robat el cor amb aquest art que tens i amb aquesta destresa amb l'harmònica que ens has fet diverses demostracions. Fantàstic. Manel Casañas, estric campió del món d'harmònica, també pastisser, i avui ens ha atès via telefònica i ens ha regalat moments de música en directe. Manel, moltes gràcies.
Us diria una cosa que m'agrada molt, Radio Estel.
Ah, sí? Home, doncs ho celebrem. Per això fem la ràdio, perquè la gent la gaudeixi, li arribi, l'acompanyi i saber que tenim oients...
Sí, perquè sou molt macos tots.
Gràcies.
De veritat, sou impressionants. De veritat.
Moltes gràcies, Manel. Doncs de veritat, mil gràcies. I saber que tenim oients com tu ens congratula molt.
Molt bé.
Una abraçada forta i fins aviat. T'esperem la temporada que ve.
Abraçades. Que vagi molt bé.
Una abraçada. Manel Casañas, a la via telefònica, ens ha atès. Nosaltres que respirem després d'aquest festival d'art d'harmònica. Entrevista dedicada a Pau Massip. Pausa i Zihuatanejo. Foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted...
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Camins.
Cantant, María José.
Sí, yo sempre.
Amb Rafa Sanahuja.
Entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer.
I altres persones que expliquen coses.
Zihuatanejo.
Dos minuts i mig, més o menys, i arribarem a 9:15 de la vesprada. Seguim endavant després d'aquesta entrevista meravellosa, mel d'entrevista que ens ha aconseguit el nostre productor Ferran Capdevida, sempre, sempre al punt de l'actualitat, Ferran, i traient-nos les coses doncs, que estan al carrer, com és la destresa amb l'harmònica, evidentment. Aquestes seccions del programa d'aquestes darreres 2 setmanes, el dia 22 serà el nostre darrer programa de la temporada, s'estan convertint en una mica allò sentimentals, perquè tota la gent que ens ha acompanyat i que ha tingut el gust de ser tan generosos amb nosaltres i de visitar-nos regularment aquí al Camins, doncs és la darrera participació de la temporada. I una de les persones que m'ha robat el cor, ho he de confessar, he entrat en una mena de nirvana de vegades, pel seu top, el que ens explica per tot, és Verónica García Morales. Verónica, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
No t'esperaves aquesta ensabonadeta ràpida, eh?
No, moltes gràcies per les teves paraules.
Bueno, i a tu per estar amb nosaltres, per donar-li personalitat al Camins, per oferir-nos tantíssimes reflexions tan, tan interessants durant tota la temporada, i encara ens queden uns minuts per rematar-ho tot, i per parlar d'un tema que ara mateix, bueno, ara tenim els nens de vacances, les escoles ja han tancat, molts estan amb esplais i altres històries perquè també els hi va bé, però hi ha un tema que ha estat molt, molt, molt recurrent, aquest final de curs, i és que la temporada que ve arribarà la gratuïtat en l'escolarització dels infants de 0 a 3 anys en els centres públics. Començarà a aplicar-se teòricament el curs vinent, a partir de setembre del 2022, aplicarà als infants de 2 anys, en principi de 2 anys. I es preveu una inversió de 90 milions d'euros per al curs escolar 2022-2023, aquest canvi de model de finançament dels centres que ofereixen aquest ensenyament, és aquest. Arriba la gratuïtat per a l'escolarització dels nens molt, molt petits, de 0 a 3 anys, començant amb els de 2 anys. I es volies parlar una mica de tota aquesta qüestió. Suposo que el que significa, com ho valores tu, què penses que pot significar per a les famílies, per als nens, som tot a oïdes. Què ens vols explicar?
Sí, creo que es una política pública muy positiva. Sí. Como tú bien has comentado, es un cambio de modelo. Porque, por ejemplo, toda la normativa en materia de educación, tanto la estatal como la del sistema educativo catalán, la educación infantil de primer ciclo, que es donde están las llars d'infants, las escuelas bressols,
sí,
no tienen esta característica de gratuidad. Uh-huh. Pero tampoco tienen la característica de que sean obligatorias. No es una educación obligatoria, pero es una etapa educativa muy importante. Y aquí hay tres aspectos que son importantes a destacar. Porque desde el punto de vista pedagógico, sí, pues toda la normativa destaca la finalidad de esta etapa, que es pues que los niños también aprendan a o empiecen a tener esas primeras relaciones de socialización, desde también el movimiento del cuerpo, del lenguaje, de relacionarse con su entorno. Y esto es especialmente positivo pues en aquellos entornos socialmente desfavorecidos. Uh-huh. Esa por una parte, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico, pero no solamente desde el punto de vista, ¿no?, educativo.
Això és molt important, jo crec, perquè sí que és cert que els nens, relacionant-se amb els nens, tot i que siguin molt petits, sí que troben un àmbit molt interessant per ells, no? Això que diuen, els nens estan a gust amb els nens, eh? És quan es troben ells, desenvolupen una mica la seva personalitat, van aprenent que hi ha uns límits, que és l'altre, no? L'altre marca una mica els límits per on pots arribar, i jo crec que en aquest sentit és molt positiu. I molt important aquest punt que tu dius de les classes més vulnerables, no? Les persones més vulnerables que tal vegada no tenen recursos, no?, per pagar aquesta ensenyança no obligatòria, però moltes vegades necessària per la intendència de la vida, per reconciliar la vida laboral i la vida familiar, i de que d'aquesta manera trobaran un respir important.
Sí, aquí entraría ese segundo enfoque, el primero el pedagógico, este segundo sería el que tú muy bien comentas, que es el de conciliación de, sí, la vida laboral y la vida familiar. De hecho, ya en 2003 y en 2004 en Cataluña, cuando se crea la ley de creación de guarderías de calidad, se pone el acento en esta cuestión, decir que dada la realidad social y familiar de Cataluña, pues se precisa que exista esta colaboración en la educación de los niños y que tienen que ser corresponsables tanto las instituciones, en este caso, pues aquí hay una financiación importante de la Generalitat, también hay una participación importante de los ayuntamientos, pero también de las familias. Uh-huh. Eso también pues coadyuva a que se puedan compatibilizar todas esas actividades. Y, por tanto, también se mejora una política de natalidad, que es otro problema que se tiene socialmente en la actualidad.
És així, perquè la gent s'ho pensa molt, no? Perquè diu, bueno, com ho faré? No per manca de ganes, segurament, o de vocació paternal o maternal, sinó per dir, bueno, és que cal aquí una conciliació i no sé com ho muntaré, etc. És una aventura, realment. D'aquesta manera s'obre una porta, una facilitat, un espai que és més còmode per a les persones per dir, bueno, com a mínim tindré el meu fill ben cuidat, a més, amb un entorn que li pot ajudar a desenvolupar-se bé, mentre jo segurament estic treballant o fent altres tasques. A mi, si em permets, sí que m'agradaria fer una reflexió, i és que pensava que realment, a veure com ho valores tu, Verònica, hem arribat a un punt de la vida, del ritme de la vida, en què tothom ha de treballar i tothom ha d'estar molt ocupat per guanyar els diners necessaris per pagar la vida que necessita, les coses bàsiques, l'allotjament, el transport, segurament, el menjar, etc. Abans no era tan així. O sigui, jo recordo, quan jo era petit, jo tinc 42 anys, ja fa temps de quan jo era petit tenia aquesta edat, moltíssims nens no anaven a l'escola perquè no ho necessitaven, perquè estaven més acompanyats, era un altre tipus de vida. Aquí ha hagut una evolució de la societat, les mares segurament tenien una tendència més clara a quedar-se a casa per manca de necessitat, perquè normalment no necessitaven tant els diners, etc. I ara sí, ara ha d'encaixar tot molt més. És un puzzle una mica més complicat.
Así es, bueno, y por eso mismo esta etapa educativa, este primer ciclo, de 0 a 3 años, sigue siendo voluntaria. Porque, como bien dices, la mayor parte quizá de las personas no pueden tener en casa a los niños y criarlos en esa etapa, que muchos lo desearían, pero en la realidad no lo permite. Pero aquellas personas que puedan, pues podrán seguir criando a los niños en casa.
Tens la opció, pots decidir.
Exactamente, y esa opción, bueno, si tienes un entorno favorable, pues no hay ningún problema. La cuestión es cuando socialmente o económicamente pues estás en condiciones de desigualdad. Y entonces, a partir de allí, partes en un escenario pues desigual, de desigualdad de oportunidades también para los niños. Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta, y aquí entraría ese tercer enfoque, que es el social. Uh-huh. Por tanto, es una medida que aporta desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la conciliación y desde el punto de vista social, porque pues genera mayor igualdad de oportunidades.
Per tant, comencem amb aquests nens de 2 anys. No sé si estàs informada o no. No sabem quan arribarà la resta d'edats, perquè si comencen els de 2 anys, els de 3 anys també podran...
Sí, ahora lo que ha hecho la Generalitat es también comprometerse a impulsar otro acuerdo para que progresivamente puedan incorporar la totalidad de este primer ciclo, que sean todos de 0 a 3 años por completo.
Aquí ara el que és molt interessant també és que es faci bé, perquè de vegades hi ha molta voluntat de vendre ràpidament la idea, el producte, per dir estem fent coses, estem pensant coses, però després portar-lo a terme ha de ser de manera... no sé com t'ho diria, de manera adequada, els professionals necessaris, perquè clar, segurament ara hi haurà una allau més gran, no?, de persones que diran, bueno, doncs m'interessa portar els meus nens a aquestes escoles bressol que ara se'm donen gratuïtament, no?
Sí.
Per tant, molt interessant també que les administracions tinguin present que les persones, bueno, el personal necessari, docents, que estiguin ben preparades també.
Sí, les places i demás, perquè aquí és important de tenir en compte que esta gratuïtat en este nivel no lo recoge la ley, sino que es un acuerdo entre las distintas administraciones.
Sí.
¿Cómo se financia, por ejemplo, una plaza de Infante Jars? Pues sea una parte la proporciona la Generalitat, otra parte el Ayuntamiento y otra parte las familias. Es ahora cuando la Generalitat va a suplantar o va a aportar lo de las familias. Pero entonces aquí quedan dos muy comprometidos, la Generalitat y los ayuntamientos, de seguir pues cumpliendo con esos acuerdos y, como tú dices, realmente materializarlo y que no se quede solo en el anuncio.
Per tant, Verónica García Morales ens ha ajudat també a reflexionar sobre aquest aspecte, de la nostra societat, l'educació dels nens, amb aquestes tres idees que tu consideres molt positives. Ara cal fer-ho bé, segurament, bueno, confiem que així sigui. De vegades ens trobem sorpreses, amb aquesta administració i amb tantes històries al món, que està molt bé com a idea, no?, com a concepte, i després portar-lo a terme es queda una mica curt i una mica mal desenvolupat, però en aquest cas esperem que sigui així. Hem pensat amb els nostres nens, hem pensat amb les nostres famílies i, per tant, hem reflexionat avui molt positivament. De vegades ens has portat reflexions que ens han deixat el cor encollit, però aquesta és positiva i ens has expandit el cor en aquest cas. Verónica García Morales, t'hem d'acomiadar per aquesta temporada, agraïdíssims. I bé, bueno, no diem res, ja t'ho direm a part, perquè la temporada que ve estem aquí Pelos Locos i jo maquinant coses per la temporada que ve bueno, que comptarem amb tu si tu vols, atracament en directe. És que me lo ha robado, com diu Groucho Mas, me lo ha robado del corazón. Verónica, passa un bon estiu, eh?
Claro que sí.
Aniràs cap a Mèxic o no?
Sí.
Sí? Molt bé. Quan marxes?
Bueno, espero que en agosto.
En agosto. No vagis en Ryanair, perquè volem que estiguis bé. I des del control tècnic, Paula i Ferran estan reclamant el seu presente en versió tequila o el que m'has portat. Que jo no el vaig tastar, ha desaparegut tot del cristal cap allà. Verónica, mil gràcies.
Muchas gracias a vosotros.
Bon estiu. Vinga, una altra pauseta i en aquest estudi parlem d'economia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Per cert, records del Rafa Sanahuja, que és un oient del Tot Costa.
Camins.
Ràdio Estel.
Què us ha semblat aquest crossover? Us ha agradat, eh? Crossover Catalunya Ràdio, Ràdio Estel.
Història de la ràdio.
Història de la ràdio, ja per sempre. Guillem Borsals, gràcies per la teva valoració.
Expliquem històries.
Economia en valors.
Rita, bona vesprada.
Bona vesprada, bona vesprada. A veure, quines notícies ens portes avui a Economia en Valors, espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Doncs avui comencem amb un aniversari, Rafa.
Un aniversari?
Sí, que sé que a tu t'agrada molt això d'aniversari feliç, veus?
Mira.
Hem buscat
parxís.
Sí. Sí, m'agrada. Parxís, sí? No és de la teva època, és més de la meva, no?
No, és més, una mica més anterior a la meva.
Sí, sí,
però
jo soc una miqueta més gran.
Estic al cap, eh?
Pues que sàpigues que el diumenge 10 de juliol Isidre Fainé va complir 80 anys.
Molt bé.
I aquests dies el president de la Fundació Bancària La Caixa i de la SECA ha indicat que el PIB global, pues ja sabem que està per sota del que s'esperava fa 3 anys, amb una inflació molt més alta del que era imaginable aleshores, de manera que les condicions de vida de la gran majoria dels ciutadans doncs, no han millorat, però que malgrat l'escenari complex ha instat a mirar el futur amb optimista, amb optimisme.
Bueno. Així ho va explicar qui és considerat una de les principals figures de l'àmbit economico-financer.
Molt bé, m'agraden aquestes paraules.
Economico-financer. El passat 8 de juliol ho va explicar durant la clausura a París del Congrés de l'Institut Mundial de Caixes d'Estalvis i Bancs Minoristes, que també presideix, per cert, i que està format per més de 7.000 entitats a 63 països de tot el continent. Potser ens ajuda en l'economia l'arribada de turistes a Catalunya, sobretot aquest estiu.
A veure, perquè segons el secretari d'Economia i Competitivitat de la Generalitat, Albert sí. Castellanos, en una jornada sobre els reptes del turisme organitzada pel Col·legi d'Economistes de Catalunya ahir dilluns, Catalunya duplicarà aquest any el nombre de viatgers als aeroports. Seran un total de 8 milions, que és un 89% menys que el 2019, però són bones xifres si tenint en compte els anys del 2020 i del 2021.
Doncs ojut, perquè tenim els aeroports una mica
col·lapsadets. Sí, una miqueta només.
Que tot vagi bé. Bueno, i recordem en qualsevol cas que el turisme representa, atenció, el 12% del PIB a Catalunya, del Producte Interior Brut, i que és capaç de generar una despesa directa superior als 21.000 milions d'euros.
Sí, sí, també que mentre el govern de la Generalitat aposta actualment pel turisme enològic, gastronòmic, doncs altres experts reflecteixen el pes creixent del turisme barat, tant de lleure com de compres. Mm-hmm. Així que hauran de cercar fórmules, això sempre ho diem i ho vam dir sobretot amb amb el confinament, te'n
sí,
recordes?
Sí.
Fórmules sostenibles per a tothom.
Exactament, no cal sempre fer un turisme allò a lo
de
loco.
De masses, no, i no de borratxera, pots... i de comiats de solter...
Pots, Paula? Pren nota que no cal sempre fer aquestes coses. I parlem ara d'un altre monstre, parlant de monstres,
parlant
de monstres, entre cometes, del turisme com és Julià.
Sí, sí, el grup de transport i turisme es comença a recuperar no sense dificultats i amb el rescat de 38 milions de la SEPI aprovat. Mm. I és que el passat 2020 Julià va perdre el 80% dels ingressos quan va passar de 345 milions d'euros als 62 milions. El 2021 la xifra es va situar a 90 milions i per aquest exercici s'esperen 155 milions, un 70% del nivell pre-Covid.
Bueno.
Entremig, la companyia controlada per la família d'ell ha aprofitat per reestructurar-se, cosa que ha inclòs la fusió de societats, la recerca de sinergies internes i, sobretot, centrar-se en els negocis més rendibles.
I vinga, tant parlar de l'estiu, de viatjar, que em ve de gust donar aquesta notícia sobre la cadena de gelats artesans Gelati Dino. Gelati Dino, eh?
Sí. Que amb, ve de gust un gelat a mi també, tinc calor.
Amb seu... Sí?
Sí, jo, una miqueta.
Bueno, sí, a mi... Bueno, sí, sí, te'l compro. Aquesta companyia, Gelats Artesans Gelati Dino, amb seu, recordem, i planta a Empúria Brava, l'Alt Empordà, supera el llindar dels 30 punts de venda i es proposa a accelerar el ritme d'obertures,
Sí.
de punts de venda.
La marca d'origen italià, fundada el 1978 per Dino Pavese, ha obert aquest any una gelateria pròpia a peu de carrer a Madrid i 10 locals franquis. Cosa que situa la seva xarxa en 32 punts de venda, 18 propis i 14 franquiciats.
Bueno.
El seu objectiu a mitjà termini, en els propers 3 o 4 anys, és duplicar la seva xarxa fins a comptar amb entre 60 i 70 establiments, liderant la categoria de gelateria italiana a Espanya.
Recordem també que l'empresa té previst mantenir el 50% el pes de les gelateries pròpies i franquícies i franquiciades i finançar el creixement amb recursos propis i crèdits bancaris. Per tant, molts bons projectes
sí.
i tal. Tu, el gelat...
El gelat, m'agrada.
Però on tires? Què demanes?
A mi m'agrada molt la xocolata.
Xocolata,
I el plàtan.
Xocolata, molt
sí.
bé.
I el tiramisú.
Què opines de la gent que demana estratxatela?
Ai, Ai, no creus sé, que per un gelat del carrer, no.
Creus
no,
que és
no
com sé. Menjar pasta de dents?
Ai, no sé, no m'acaba de, no. No, no lo veo. Bueno,
jo soc de vainilla i nueces de macadamia.
Bueno, bé, aquest
si
també m'agrada.
Si alguna vegada agafo, que poca aquest
vegada. Aquest també m'agrada, m'agrada.
I amb quina notícia acabarem l'actualitat d'avui? Doncs
pues mira, l'empresa OpDenergy, que preveu sortir a borsa amb una valoració d'entre 503 i 572 milions d'euros abans de l'ampliació de capital, segons ha informat un portaveu de la companyia. En concret, el grup de renovables ha fixat un rang de preus indicatiu i no vinculant per a la seva oferta pública inicial d'accions d'entre 4,75 i 5,40 euros per a cada nou títol. Uh-huh. Són accions d'aquestes que de tant en tant tu i jo hauríem de comprar, Rafa?
Sí, ja bueno, saps. No ho sé.
L'oferta, per cert, encara està subjecta l'aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Però
el que ja se sap és que els propietaris de Mayoral, l'empresa de moda infantil, tindran el 6% d'OpGenery després de la seva sortida a borsa.
Sí. No sé, mira.
Per cert, se m'està dient des del control tècnic que l'estratxatela és que com fos, i em corregeixen amb molta
l'estratxatela no és aquella de nata amb una
és
mica
nata amb xocolata. I jo estava parlant de l'aftereif. Hi ha gent que demana aftereif, que és menta amb xocolata, i això sí que és més pasta de dents.
Ah, clar, efectivament.
Vale? O sea, sí, jo la gent que no tolero és la de After Eve. La de Stachatela poden
no
seguir.
No tolero. Poden seguir. O sigui, ets una mica radical, eh?
Home, sí, completament. Doncs fins aquí les notícies d'avui, 12 de juliol. Ara una falqueta de la caixa i donem pas a la nostra convidada que ja ens espera.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vivim en un món de canvis permanents a nivell professional i personal i la majoria de vegades els canvis ens consten una mica. Sempre consten una mica els canvis. Ens espanten, tant vegada ens aclaparen perquè ens fan sortir de la nostra zona de confort, una d'aquestes expressions tan manides, no? La que coneixem i controlem, és aquesta zona de confort, per anar a una zona d'incertesa, una zona nova i desconeguda.
Sí, moltes vegades hem de canviar de feina i també ens hem de reinventar professionalment quan molts de nosaltres, per exemple, ja tenim una edat i hem de pagar la hipoteca del nostre habitatge i mantenir els nostres fills. Mm. I en un moment, com dius, tan canviant, és important també saber el que volem i què podem fer per aconseguir-lo. I aprofitant doncs, que en pocs dies molts de nosaltres farem vacances, res com escoltar la nostra convidada d'avui perquè ens faci pensar després en calma sobre si estem realment en la feina que volem i què podem fer per ser feliços a la feina.
Sempre és molt interessant reflexionar sobre aquestes coses. Ja podem saludar-la. Maria Antònia Carmona, bona vesprada.
Bona tarda.
Molt bé. Encantats de rebre't. Tu ets psicòloga, coach, formadora, experta en lideratge personal i lideratge d'equips.
Sí.
Per tant, ens donaràs i ens ajudaràs a fer reflexions sobre tot el que ens ha comentat Rosario. A veure, per començar, quins consells psicològics ens pots donar per sobreviure en un moment d'incertesa laboral com el que estem vivint actualment, no? Que hi ha molta incertesa.
Pues el primer consejo que daría sería la aceptación, ¿no? Que tiene que ver con que no nos peleamos con la situación, ¿no? Y no nos lamentamos, que nos ha tocado vivir, fíjate, nuestros padres que nacían en una empresa y morían en una empresa y tal. Y entonces es aceptar la situación, pero no es resignarse a esta situación, porque la aceptación es acepto la situación que hay, pero pongo en marcha mecanismos para mejorarlo, exactamente, ¿no? Y luego, muy importante, ¿no? Si acepto la situación, digo, me voy a preparar y me voy a formar por si a mí me toca, ¿no? Un ERE, un ERTO, lo que sea, tener las herramientas, ¿no? Porque yo me recuerdo en el 2008 que mucha gente, ¿no? Se quedó sin trabajo, habían estado toda su vida, la mayor parte de su vida en el trabajo y se encontraron en el paro y que no habían mejorado sus habilidades, sus conocimientos y sus técnicos, ¿no? Y se habían quedado muy obsoletos. Entonces, como consejo y resumen, diría aceptar la situación, ¿no? Porque como decía un psicólogo Jung, lo que resistes, persistes y lo que aceptas, ¿no? De alguna manera te para, ¿no? Es decir, que si yo no acepto si yo me resisto a las cosas, estoy poniendo el foco en lo que no quiero en vez de poner el foco en lo que quiero y en lo que es distinto.
Muy bien. Una mirada relativament positiva cap a la situació, sí, sí. Cap a la situació. I sobretot també estar una mica preparats pel que pugui arribar.
Sí,
aquestes
sí.
Les dues idees. Molt bé.
Sí, sí. A mi m'agradaria també, bueno, el que estaves explicant, no? Que hi ha persones que s'han de, que havien estat com obsoletes, no? Dintre de les seves sí. Capacitats. A vegades ens passa, no? Doncs persones que porten molt de temps treballant i ara s'han de reinventar professionalment, però els hi costa una mica prendre una decisió, doncs perquè donen molta importància a tenir una feina, sigui la que sigui, no? Doncs com podem aprendre una mica a reinventar-nos professionalment amb éxit i sense pressions?
Sí, pues lo primero que diría, ¿no? Los coaches trabajamos mucho con el tema de los valores, ¿no? Que los valores es lo que es importante para nosotros, ¿no? Y lo que nos va a hacer ser felices si los tenemos o ser infelices. Si yo me tengo que reinventar, primero analizaré cuáles son mis valores, pues por ejemplo, trabajo en equipo, aportación, etcétera, y buscaré trabajos que estén relacionados con eso. También muy importante el trabajar en lo que me gusta. Hay muchísimas posibilidades para trabajar en lo que me gusta. Lo averiguaré y trabajaré en eso. Y luego, importante, crear una red de contactos, pues que me apoye, que me pase ofertas de trabajo, que me pueda decir qué cursos para mi especialidad son importantes para hacerlo. Uh-huh. Y una cosa muy interesante, el investigar mi cliente, ¿no? De voy a poner el foco en quién es mi público objetivo y qué necesidades le puedo ofrecer, ¿no? En la época de la pandemia estuvo claro que muchos restaurantes con estrella y sin estrella, pero muy buenos, se dieron cuenta de la importancia de llevar la comida a domicilio. Y entonces vieron...
Sí, sí, es van reinventar una mica.
Claro, claro, y eso es un poco la idea, ¿no? La persona está en casa, pues venga, me voy a poner las pilas y voy a inventar el takeaway.
Jo crec que una cosa que estàs repetint és el no acomodar-se.
Ahí, sí.
No acomodar-se, no dir, bueno, jo ja estic en la meva zona de confort que parlàvem abans,
sí.
I mira, ja no em bellugo més i així estic bé, sinó sempre tenir una mirada inquieta cap a com puc millorar, què pot venir, ser una mica espavilat.
Sí, y estar muy pendiente en tu mercado, en tu cliente y en el futuro.
El teu àmbit, el teu àmbit,
sí,
molt bé.
Sí.
Mira, tots coneixem bueno, jo imagino que passa a totes les empreses, persones que són molt feliços a la feina i gent que li costa una mica més, que normalment tenen una mirada més negativa cap al que li envolta, cap als problemes que venen, gent que és més queixosa, menys... és possible ser feliç a la feina? I què depèn, no?, de nosaltres per aconseguir aquesta felicitat al lloc de treball? Jo imagino que té molt a veure també amb la vocació, en que facis el que t'agradi. Però a part d'això, segur que hi ha més claus.
Sí. Ahí has dado el clavo con lo de la vocación, ¿no? Bueno. ¿Por qué? Porque estaba conectada.
Es que Rosario...
Portem un nivell ja en aquest programa.
Ens mirem perquè surt moltes vegades el tema de la vocació.
Sí, no, és important dir-ho perquè la gent no parla de la vocació laboral.
I és
fonamental. No ho diu ningú en els joves, per exemple. Ningú els explica.
És que hi ha dos camins. El camí de la practicitat. No, perquè això té molta sortida, no, perquè aquí guanyaràs molts diners, no, perquè... Que és important, també, si tens sortida. No dic que no. Però després, poder fer el que et surt de dins, jo ho dic perquè he treballat moltes vegades en coses que no em sortien de dins, i és una tortura xinesa, tortura xina.
Sí.
I ara estic treballant el que m'agrada i és un plaer.
Sí, sí, pues ahí totalmente de acuerdo contigo y vuelvo a retomar el concepto de valores, ¿no? Si mis valores, por ejemplo, los míos, ¿no? Uno de ellos es la aportación y claro, tengo una profesión, ¿no? Que aporto y evidentemente en mi trabajo hay luces y sombras, pero las sombras las llevas muchísimo mejor si te gusta lo que haces, ¿no? Y yo insisto mucho, mira, y desde aquí diría a la gente que va a escoger trabajo ahora que lo escoja en función de lo que le guste, de su vocación. Es muy terrible levantarte todos los días y decir voy a un trabajo que no me gusta nada, 7 horas, qué horror, ¿no? Y encima cuando el trabajo ocupa un tercio de nuestra vida, ¿no? Y entonces, bueno, fundamental ahí el elegir y luego, además, la elección depende de mí, es una cosa que yo puedo manejar. ¿No? O sea, que eso es...
Tal vegada no siempre, tal vegada ya
bueno,
en circunstancias
pero mucho
la vida.
Más, pero mucho más que el ambiente, que no lo sabes hasta que llegas a la empresa, no, es que es otro factor.
El ambiente
¿no?
puede ser terrible incluso en la vocación buena.
Claro, pero si el ambiente es malo y la vocación te gusta, lo llevas mucho mejor que si tienes las dos cosas en contra.
Y por ejemplo, el equipo es terrible. Yo, Ferran y yo, todos los días agafas los spells. Paula ens ignora i ens
ja
insulta.
I la col·laboradora que vas dimarts no t'agrada gaire.
És pesadíssima. María José és l'única en la que em porto bé. María José Mendoza és l'única que em fa bé un costat. La resta és un infern. Però com m'agrada el que faig, ho porto amb alegria. És que és així.
Veritat,
però escolta, a part d'això de la vocació, hi ha una, alguna altra clau que ens puguis donar?
Sí, el tener en cuenta que no todo es trabajar, ¿no? Y entonces, aparte de trabajar, dedicar el tiempo libre a cosas que te gusten, ¿no? Esto parece una canción de Perales.
De Perales, ¿y cómo es él? ¿Y a qué dedica el tiempo libre?
Sí, ¿no? Y entonces, es decir, yo tengo el tiempo libre porque además, si luego he dedicado el tiempo libre y he trabajado todas las demás esferas de mi vida, como la familia, los hijos, el ocio, la salud, etcétera, si me quedo sin trabajo, tengo muchas más esferas que me pueden soportar y que me pueden ayudar y a las que me puedo dirigir. Y no, si he estado trabajando un 24/7, de repente me quedo sin trabajo, que es lo que le pasaba un poco a nuestros padres cuando se jubilaban, ¿no? Uh-huh. ¿Y ahora qué hago? ¿No?
O sea, que esta gente que basa la seva personalitat en el treball, sí, que sí. Coneixem aquest perfil, sí, de persones, sí, també. Sí, 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 molt bé.
No, que la vida ja ho diu, no? Que el més important que és l'amor. No?
Salut, dinero y amor.
Dice dinero la y amor, pero sí, bueno, pero salud també és molt important.
Salut, o sigui, és que tot té, sí, la seva, el seu espai. Sí.
Maria Antònia, una part important per aconseguir ser feliç a la feina és gestionar també les nostres emocions i, per exemple, l'estrès, no? Fer-lo correctament. Com alguna clau per aconseguir-lo?
Sí, el estrés tiene, bueno, como definición, ¿no? Es lo que hace que ante determinada situación consideremos que no tenemos los recursos adecuados para hacer frente a esta situación. Y tanto situación positiva puede ser preparar el cumpleaños de mi hijo, ¿no? Que a lo mejor me apetece, pero pienso que no tengo los recursos.
Sí.
Y luego también, bueno, una situación mala en el trabajo. Entonces, cosas que yo recomiendo desde el punto de vista emocional. Primero, centrarme en lo que depende de mí, ¿no? No pensar en la situación, en lo que me pueden ayudar, etcétera. Otra cosa importante, dejar de vivir en la centrifugadora mental. ¿Qué es la centrifugadora mental?
Me agrada que diga qué
termo.
El darle vueltas a las cosas. Sí.
Ay,
sí,
qué pesado.
Y sí, pues es más o menos
siempre
eso.
Pero, pensando en
Perales y Mecano. Ay, en la
total, ¿no? Y bueno, pensar en lo que puedo hacer, ¿no? En vez de lo que me pasa, bueno, ¿qué puedo hacer con lo que me pasa? El compararte con los demás. Ah, el compararte con los demás y pensar que son mejores, etcétera, pues en vez de compararte, haz un análisis de las cosas que tienes bueno y de tus puntos de mejora y enfócate a ello. Y luego,
bons consells, pero es que hem de acomiadar, porque es que si no,
quina lástima.
No ens donarà temps. Sí, es que sempre ens passa. A la ràdio.
¿Puedo acabar con
una
frase?
Venga, sí, va, la darrera, el titular.
Sí, una frase. No podemos poner más minutos en la vida, pero sí más vida en un minuto.
Imagina, és perfecte, perquè hem de tallar pel temps, justament, no, sí, tenim, mira, més minuts. Però quedem-nos amb aquesta frase. Maria Antònia Carmona, psicòloga, coach, moltes gràcies, ens ha agradat molt rebre't i tots els, sí, consells que ens has donat.
Moltes gràcies.
Rosari, gràcies a tu també.
Fes la propera setmana.
I nosaltres que recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Ja s'ha acabat de rebentar el micro, perquè estàs aquí tota l'estona amb el bicho aquest.
No,
té
no
un,
li estic fent res.
Té un fil que li va donant... Sí, que li estàs fent, que t'estic veient. Escolta, va, la nostra pregunta tuitera d'avui. Què preguntàvem?
Teniu alguna habilitat en què sigueu realment bons?
Realment bons? Realment. Vinga, bons? A veure, què ha dit la
amb part. El 13% sí, però és privada.
Home, és privada.
S'hauria de veure el què.
Això, clar.
Amb el 25%, jo no sé. El 25%, no, sóc molt terrenal. I la guanyadora amb el 38%, sí, i la llueixo.
Ah, la llueix, la gent la llueix. Home, sí, sí. És que cal, si tens un do, no te'l quedis, sí, per tu. Bé, és veritat, Carmen?
Sí.
Exactament, és així. Moltes gràcies, Maria José. Ja
sempre
pots seguir destruint els micros de Radio Estel. A punt d'arribar a les 9 de la nit, nou capítol de Camins amb l'equip en plena pujada setmanal, amb un home que li agrada tenir un micro al control tècnic per anar dient la seva a tot Catalunya, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una dona il·lusionada amb el que fa a la feina, Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat, Paula Moreno, les vies de soia, el muntatge musical. Anava a dir una cosa de Paula, però me la quedo. Ara, de seguida, us actualitzen les notícies amb l'equip d'informatius de la nit. Salutació especial pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Ja, i així, ja tenim la setmana mig feta. I vosaltres, el que ens acompanyeu en directe, bona nit i descanseu. I demà, Què farem, Maria José?
Farem camins, seguiu-nos.
Rosario?
Camins.
Vinga, demà ho tornarem a fer. Bona nit, cuideu-vos.